I ara, tan bon punt pugui, en parlem a micro tancat.
Jo estic a la teva disposició, Toni, ja ho saps.
Sí, sí, no, clar, però bueno, ara li enviaré un missatge de disculpa a Pere Aragonès, perquè m'ha sapigut molt de greu aquest tuteo i aquest colgueo.
Però on t'hem arribat?
De passo que te'n vol.
Feu periodisme de morenes. D'hemorroides. Que t'ho diguem en castellà perquè ho entenguis.
Per què?
Perquè on estan les hemorroides? Pues això és on estaves de periodisme. Al cul.
Aprofita i porta halo.
Sobretot porta halo. Bueno,
La però, 5.
Fins ara, està d'ella.
Fins ara.
A veure, saludem Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, pendents d'aquesta reunió del govern que des de fa més d'una hora està reunit per abordar les protestes dels funcionaris de presons.
Sí, després de tornar a plantar el govern a la reunió que s'havia convocat aquest migdia, el col·lectiu de funcionaris continua en peu de guerra. Això fa que uns 4.000 interns segueixin confinats a les seves cel·les sense poder-ne sortir. A la reunió s'hi està abordant la situació a les presons davant les protestes, però en principi no s'hi debatran possibles dimissions, com exigeixen els funcionaris. Més detalls, Benet Íñigo.
Presidència, Interior i Justícia són els tres departaments implicats en aquest gabinet de crisi. A manca de negociacions amb els sindicats per solucionar el conflicte de fons, els tres consellers aborden com minimitzar l'afectació i com reaccionar davant els esdeveniments i els bloquejos als centres penitenciaris. Preocupa especialment l'atenció que està pujant de to dins d'alguns dels mòduls que estan gairebé confinats. I tot i que no hi ha negociació entre els sindicats de funcionaris i el govern, sí que hi ha hagut una trobada entre el Departament de Justícia, la consellera Gemma Ubasart, i la direcció i els empleats del CIRE. El CIRE és l'empresa on treballava la cuinera assassinada dimecres passat a Mas d'Enric. No és directament no hi treballen directament funcionaris de presons, sinó que és una empresa pública a banda. I atenció, perquè acabem de saber que aquí sí que hi ha hagut un pacte d'algunes mesures que es poden aplicar de manera immediata. S'ha acordat amb el personal del CIRE incrementar el servei de vigilància a les cuines de les presons i, a més, els treballadors d'aquestes cuines tindran dispositius de comunicació i pulsadors que poden alertar de qualsevol emergència en qualsevol moment i que hauran de portar de manera obligatòria. Una informació que acabem de saber i que, segons Justícia, ens ho confirma, s'ha pactat directament amb companyes de la dona assassinada.
Doncs aquesta és la darrera hora sobre les protestes dels funcionaris de presons, aquest pacte per incrementar les mesures de protecció dels funcionaris que treballen a les cuines dels centres penitenciaris. Per altra banda, la Fiscalia demana 45 anys de presó pel presumpte violador d'una noia menor d'edat a Igualada el 2021. Va assaltar-la la nit de la Castanyada quan ella, d'aleshores 16 anys, sortia d'una discoteca. La van trobar inconscient en un polígon industrial amb ferides molt greus al crani i va estar 2 mesos ingressada a l'hospital. A l'agressor no se'l va poder detenir fins al cap de 6 mesos. Tenia antecedents per delictes sexuals en l'àmbit familiar. I condemnat també a 24 anys i mig de presó un home que va abusar sexualment de 5 menors a Empuriabrava, a l'Alt Empordà. Va ser entre el 2016 i el 2019. L'audiència ha sentenciat que va aprofitar-se de la relació d'amistat intensa que tenia amb les famílies de les nenes que van ser-ne víctimes. 3 d'elles són germanes i les altres 2 germanastres. Segons la resolució, els hi va fer tocaments quan estaven soles a l'habitació, al sofà de casa d'ell, a la platja o quan feien estiraments al gimnàs. Les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. Les famílies han explicat que l'home era com un avi adoptiu per les nenes. I bones notícies pels conductors de la Catalunya Central que es mouen diàriament en cotxe per anar a treballar a Barcelona. A partir de la tardor podran fer servir l'autopista C-16 des de Sant Vicenç de Castellet fins a Terrassa en dies laborables sense pagar. Això sí, sempre que retornin en menys d'un dia. Es tracta d'una reclamació històrica de la Catalunya Central davant els problemes de trànsit que registren a la C-55 per anar cap a Barcelona. L'anunci l'ha fet des de Manresa la consellera de Territori, Esther Capella. Per tenir aquest descompte del 100%, caldrà registre previ de matrícula i, igualment, portar Teletac o l'aplicació Satellites. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ho hem seguit en directe al versió RAC1. L'australià Nick Schultz ha guanyat fa pocs minuts la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i és el primer líder de la General. En té els detalls l'enviat especial de RAC1, Gerard Ballera.
Sí, el ciclista de l'equip BRL ha estat el més llest en aquesta arribada a Sant Feliu de Guíxols. Ha atacat a l'últim mig quilòmetre i ha agafat un avantatge considerable que ha pogut mantenir fins al final, tot i que Pogacar per darrere l'ha estat a punt d'atrapar. L'eslové ha acabat segon. Schultz és ara el líder de la general amb només un segon d'avantatge precisament sobre Pogacar, que entre les bonificacions d'un sprint intermedi i d'aquí de l'arribada a Sant Feliu de Guíxols ha picat ja uns quants segons respecte als altres candidats a la general.
D'altra banda, en futbol, la majoria d'internacionals es concentren avui per l'última aturada de seleccions, una aturada que el Barça afronta com a segon classificat a la Lliga després de superar el Girona a la classificació. I a segona divisió, el davanter de l'Espanyol, Martin Braithwaite, estarà entre dues i tres setmanes de baixa per l'esquins de grau 1 al Turmell, que es va fer en la victòria d'ahir a Saragossa. La jornada es tanca avui amb el partit entre els dos darrers classificats, Andorra a Morevieta a 8:45.
I pel que fa al temps, a aquesta hora l'ambient continua sent càlid per l'època a l'interior i al Pirineu, on s'han superat àmpliament els 20 graus i fins i tot els 25 en alguns punts de Ponent i al sud. En canvi, arran de mar es manté la fresca, amb alguns núvols baixos entre la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre. Demà tornarà a ser un dia semblant, amb boires costaneres i un cel enterbolit a la resta, però a la tarda descarregaran alguns xàfecs al voltant del Ripollès i la Garrotxa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com era previsible, el president de Rússia, Vladimir Putin, ha aconseguit la reelecció per un nou mandat al capdavant del país. Ho ha fet amb uns resultats i una participació rècord. Putin ha aconseguit el 87% del vot, la seva victòria electoral més aclaparadora, una xifra que no es produïa des del desmembrament de la Unió Soviètica i que li permetrà perllongar el seu règim de moment fins al 2030. Un poder de fins a un quart de segle. Preguntes que ens formulem. Com serà el cinquè mandat de Putin? Quins reptes té pel que fa a la guerra d'Ucraïna? L'amenaça de guerra és total, com assegurava aquest cap de setmana la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, concretament en una entrevista dissabte a La Vanguardia. Escoltem-la.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna.
Doncs així estan les coses. Xavier Colás és corresponsal a Rússia i Ucraïna pel diari El Mundo, Onda Cero, Telecinco i France 24. El periodista acaba de publicar el llibre Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado, amb Esfera de los Libros. El podem saludar a aquesta hora des de Moscou. Xavier Colás, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, la victoria sin paliativos de Putin está este fin de semana. ¿Refrenda las declaraciones de Margarita Robles o hasta qué punto?
Bueno, yo creo que la amenaza siempre ha estado ahí. Hemos sido nosotros los que poco a poco hemos ido saliendo de nuestro sopor europeo, de continente que había olvidado la guerra y que la había convertido simplemente en un relato de nuestros abuelos y en una ficción que vemos a través de las películas, o un drama del cual nos vamos enterando a través de las secciones internacionales de los medios de comunicación. Y ahora está ante nosotros. Desde luego, con esta victoria de Vladimir Putin no se ha alejado, sino más bien tal vez al contrario.
¿Cómo se explica desde Moscú, desde tu experiencia, este abrumador apoyo que recibe Putin?
Bueno, el putinismo empezó siendo una dictadura consentida, basada en la desmovilización de la mayoría y la inmovilización de una minoría. Cada vez se ha vuelto más interesante, digamos, por usar un término un poco trágico, o ha ido apareciendo, apareciendo más sus trazas de totalitarismo, o quitándose la careta, como lo queramos llamar, por una razón, porque cada vez esa minoría que había que inmovilizar ha ido siendo más y más grande y ha habido que hacerlo de una manera más y más clara, ¿no? Pero a pesar de todo, el putinismo ha triunfado en el ámbito de exterminar las alternativas, de impedirlas. Ha conseguido convencer a los rusos de que el cambio es peligroso, por eso pinta como algo tan negativo los gays. Por eso, porque la transformación social es enemiga de la dictadura y por eso pinta como una amenaza Ucrania o cualquier otro país de Europa Central que en un pasado tuvo una orientación hacia Moscú y que ahora quiere tenerla hacia Bruselas. El Putinistán es precisamente una dictadura enemiga del cambio, enemiga de las alternativas, que convence a los rusos de que experimentar, progresar, cambiar es peligroso. Y durante muchísimo tiempo los rusos han abrazado esa estabilidad porque había más estabilidad que con Yeltsin y en el fondo había más libertad que con la URSS, ¿no? Entonces a muchos les pareció suficiente. Ahora en realidad se dan cuenta que importa poco que les parezca suficiente o no, porque no hay manera sencilla de salir de Putinistán.
Tras esta victoria, Putin ha pronunciado por primera vez el nombre del opositor ruso Alexei Navalny. Ha asegurado que aprobó el canje del opositor ruso días antes de que muriera en una prisión ártica. Y luego ha expresado que pasó lo que pasó. También ha afirmado en una entrevista que la muerte fue triste, pero que incluso en Estados Unidos muere gente en prisión. ¿Cómo interpretas estas palabras?
Bueno, yo creo que el régimen mata muy bien. Quiero decir, no solo es que sea eficaz a la hora de eliminar a los disidentes o a los traidores o a las personas incómodas, sino que además convierte esas muertes en una ceremonia y en un mensaje. Es decir, la manera en la que mueren las personas en Rusia a manos del Estado es un mensaje para el resto. En una dictadura en la que no hay una discusión política, el poder, como no puede contestar a las críticas con palabras porque niega esa discusión, contesta con hechos. Navalny, el principal mensaje que les dijo a los rusos siempre es que no había que tener miedo. Al matar a Navalny, lo que está diciendo la dictadura a los rusos es que sí que tienen que tener miedo. Esa es la discusión, es decir, hay unos que están dando mensajes o llevando a cabo iniciativas o protestas y luego hay un gobierno, un Estado, que se defiende directamente con hechos así de crueles. Por eso, cuando explican, o mejor dicho, no explican esos asesinatos, siempre los presentan como, es decir, ellos adoptan, la dictadura adopta una actitud que a nosotros nos parece absurda. Por ejemplo, que ayer salís de Putin y dijese, bueno, es una pena, pero son cosas que pasan. Uh-huh. De eso se trata. Se trata precisamente de eso, de no dar una teoría alternativa elaborada para que la gente pueda creer que a este señor le ocurrió algo o tuvo un problema grave de salud de repente en la cárcel, o que el año pasado hubo un problema mecánico súbito que hizo que se estrellase el avión del líder mercenario Yevgeny Prigozhin. No, se dejan precisamente en suspenso esas explicaciones para que nadie sepa, pero todo el mundo entienda. Nadie sabe exactamente cómo murió Navalny o cómo murió exactamente Prigozhin, qué fue exactamente lo que le mató, una bomba o un misil, o si a Navalny fue un veneno o una paliza, pero todo el mundo entiende quién está detrás, y quien está detrás es precisamente la persona que el gobierno que debería dar explicaciones y no las da por una razón que el gobierno quiere que los rusos entiendan y que no haga más preguntas. Es decir, es algo tácito, es implícito, pero que todo el mundo comprende.
Vamos a abordar qüestions de tu llibre en aquest cas l'Esther Muñoz. Esther, bona tarda.
Bona tarda.
Un llibre que, per cert, un llibre que se publicó hace dos semanas y la editorial ya prepara segunda edición, con lo cual, buenas noticias de Putinistán.
Es un libro muy interesante, la verdad, una crónica periodística, literaria, casi intimista de la deriva de Rusia en los últimos años. Tú dices que es un libro donde se explica la historia de Putin, un hombre comiéndose a su propio país año tras año sin que nada ocurra, y comentas que lo hace basándose en una perversión de un pacto social entre el Estado y los ciudadanos. ¿Cómo funciona este pacto, Xavier?
Sí, ese pacto en realidad era perverso desde el principio, pero muchos rusos, la verdad sea dicha, lo aceptaron. El pacto era, vosotros, los ciudadanos, no os metéis en la política y la política no se va a meter en vuestras vidas. Durante un tiempo, o por lo menos de manera aparente, eso funcionó. Los rusos asumieron que tendrían estabilidad, lo cual era un valor importante porque el tránsito de la Unión Soviética a la Rusia democrática y capitalista había sido muy duro desde el punto de vista económico, recordemos los años 90, lo duro que fue para los rusos, y al mismo tiempo vieron que tenían más libertad que con la Unión Soviética. Así que lo que hicieron los rusos es despreocuparse de la política, porque en los años 90 los liberales al final pues les decepcionaron y vieron que la política era populismo, era mentiras, era promesas, eran abusos, era corrupción. Y el sistema lo que les dijo es: nosotros nos vamos a ocupar de todo. El problema de ese pacto es que cuando lo quieres cancelar ya es tarde, porque les has entregado las llaves y ahora, como decía, no es fácil salir de Putinistán. Las salidas de Putinistán son los aeropuertos.
De hecho, una de las cosas que explicas y que nos ha llamado la atención, porque tú lo has visto, lo has vivido en directo y no acababas de entender, es esta obsesión que además antes hacías una referencia por la homosexualidad, ¿no? Ahora, de todas formas, hay más tolerancia con este colectivo. ¿Qué ha sucedido?
Sí, es mentira que Rusia no cambie. Es mentira que Rusia sea siempre la Rusia eterna y que mientras todos los países vamos evolucionando, los rusos están hechos de una pasta distinta y no cambian. Yo llegué a Rusia en el año 2012 y yo sí que he visto la actitud de la gente mejorar ligeramente. Es verdad que más despacio y, por supuesto, van por detrás de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Pero sí que ha habido una mejora desde el punto de vista de comprensión, de la hora de entender que existen hombres que se sienten atraídos por otros hombres y mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. En España también hubo un momento en el que hacíamos chistes de mariquitas, no hace tantísimo tiempo. La gran diferencia es que en España, en aquellos años, vamos a poner en los años 80, no salió el gobierno del último Suárez o del primer Felipe González a monetizar esa discriminación, a monetizar electoralmente, es decir, a hacer caja electoral con los prejuicios que había entonces respecto a los gays. Y en cambio aquí sí se hizo. Se sabe que existen, como en cualquier sociedad chapada a la antigua, por decirlo rápido y mal, ciertos prejuicios sobre y reparos y pudores respecto a la homosexualidad. El gobierno hizo caja con eso. Dijo, bueno, es que a nosotros, en el gobierno, tampoco nos gusta que esto lo vean los niños, así que vamos a hacer unas leyes para reprimir a ese colectivo. Y fue en realidad un experimento social. Fue demostrar que el gobierno puede controlar a este colectivo. La trascendencia va más allá de la homosexualidad porque fue un experimento. Una vez que van a por unos, pues al día siguiente pueden ir per altres, com s'ha vist.
Estem parlant amb el Xavier Colàs, estem presentant aquest llibre Putinistan, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. Una cuestión que también abordas en el libro es que Putin es el político que lleva más años en el poder desde Stalin. Durante la Unión Soviética es el jefe de Estado del país ruso durante todo el siglo XXI y se ha dedicado a reescribir las reglas y las convenciones del sistema político con el objetivo de ampliar sus poderes. Siempre se ha especulado desde la guerra de Ucrania, siempre hay especuladores que dicen que si habrá un golpe de Estado, que si otras fuentes indicaban que si Putin estaba enfermo. La pregunta es, ¿hasta cuándo crees que Putin se va a perpetuar en el Kremlin? ¿Se terminará? Es decir, ¿llegaremos al 2030 y abdicará? Es decir, ¿dejará paso a otro o seguirá 5 años más? ¿Qué futuro le ves a Vladimir Putin?
Bueno, creo que Yeltsin fue el que dijo que una cosa que no había resuelto Rusia es la transmisión del poder sin dolor. Por eso casi todos los cambios de líder en la URSS sucedían días después de un entierro. Yeltsin fue el primero en muchísimo tiempo que transfirió el poder de una persona a otra sin necesidad de esos dramas. Y yo creo que Putin, por el contrario, prolongará su poder hasta el final o casi el final de su vida. Es decir, no creo que abdique. Creo que morirá con las botas puestas, como antiguamente Lenin, Stalin o Brezhnev, por ejemplo, Andropov, Chernenko, salvo Khrushchev, que lo desplazaron y murió tranquilamente de vacaciones perpetuas. Pero el resto se marcharon de la oficina metidos en un ataúd. Creo que Putin saldrá así. Tal vez antes, tal vez salga después de una... No después de perder la vida, pero sí después de una notable pérdida de vigor físico es un hombre de 71 años y en una dictadura tan personalista como la rusa, y donde Putin ha llegado y ha cabalgado siempre a lomos de un caballo de vigor, juventud, masculinidad, etcétera, sí que es verdad que cualquier grieta en esa fachada sí que tendría unos efectos aquí siderales, mientras que en otro país, pues si un día vemos a nuestro presidente o a nuestro presidente de gobierno en una silla de ruedas, pues bueno, pues son cosas, no cambiaría mucho la concepción que tenemos de esa persona, pero en Rusia sí que sería un trauma. Que a Putin tuviese un problema serio de salud, sí, sería un trauma aquí para los rusos, sí, y para la élite política.
Que Putin haya ganado estas elecciones de la manera que lo ha hecho, que yo creo que lo tenía calculadísimo, ¿le da más fuerza para ser más bélico en el conflicto, no tan solo con Ucrania, sino de involucrar a terceros países, por ejemplo, algún país de la OTAN, como apuntas en tu libro?
Sí, yo creo que eso está encima de la mesa y que 2024 es un año ciertamente clave, sobre todo para Rusia. Hay tres elementos muy claros. El primero es la crisis de municiones que ya empieza a sufrir Ucrania. No tiene por qué durar para siempre, puede mejorar la cosa en 2025, pero las crisis de municiones, del suministro de municiones, no se solucionan en 5 minutos. Así que parece que este año Ucrania tendrá que ahorrar municiones y ahí lo va a pasar mal. Eso es lo primero, que lo tiene a favor Putin. En segundo lugar, las elecciones. El mero hecho de que ya hayan pasado y tenga por delante 6 años sin comicios importantes, eso ya es un empujón para Vladimir Putin, pero encima ha conseguido presentar, por lo menos ante la sociedad, un resultado abultado y una participación alta. Y el tercer factor son, desde luego, las elecciones en Estados Unidos, que casi son más importantes que las que hemos visto estos días aquí en Rusia. La mera perspectiva, no hace falta ni siquiera que llegue que llegue el momento en el que gana, ni esperar a ese momento, quiero decir. El hecho de que ya en octubre Donald Trump lleve buenas encuestas, junto con los factores que acabo de citar, son suficientes para animar a Vladimir Putin a lanzar algún tipo de ofensiva en Ucrania sorprendente, tal vez absurda de nuevo, como la que vimos en febrero de 2022, que fracasó contra Kiev, pero desde luego peligrosa y muy costosa en vidas, sobre todo para los ucranianos.
Uh-huh. Xavier, hay algunos términos que explicas en el libro que nos han llamado la atención. Por ejemplo, te refieres al síndrome de Weimar. Explícanos qué tipo de síndrome es este.
Bueno, el síndrome de Weimar puede ocurrir en cualquier sociedad, yo creo. Yo me he esforzado en este libro por no presentar las cosas como males intrínsecamente rusos. Incluso los males rusos son males que en algún momento dado pueden ocurrir en otro país, ¿no? Y el síndrome de Weimar es el momento en el que el país empieza a gestionarse no con la cabeza, sino con los intestinos. El síndrome de Weimar es el que habla cuando los políticos empiezan a gestionar pensando en los rencores del pasado, en las fronteras que no están donde deberían estar, en las humillaciones que sufrimos, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestros enemigos alrededor, que nos metemos en su cabeza y sabemos que están haciendo complots contra nosotros. Eso puede ocurrir. Ocurrió, por ejemplo, el caso más claro es el de con la llegada del nazismo, ¿no?, a Alemania, y sabemos muy bien lo mal que acabó. Pero si ese síndrome de Weimar, hay un contrapeso, hay un freno para eso, que se llama parlamento, un parlamento participativo, abierto, competitivo. Se llama prensa independiente, una prensa crítica, fuerte, valiente, una sociedad civil atenta, movilizada, responsable. Y lo que ocurre es que en Rusia no ha habido esos contrapesos y el síndrome de Weimar lo ha tomado todo, lo ha tomado todo. Entonces, Putin, yo lo explicaba así el otro día, es como un autobusero, un conductor de autobús que ha tenido un día muy malo y está llevando el autobús y todo el mundo está sentado esperando que el autobús no se estrelle, pero no hay manera de sacarlo del volante. La gente lo único que puede hacer es esperar que todo vaya bien y que algún día se pare o llegue a buen puerto.
Claro, pero ¿cómo se puede terminar con este síndrome, no? ¿Cuál es la manera? ¿Hay manera?
Pues, bueno, ya hemos visto las heroicidades a dónde conducen en Rusia, al cementerio, ¿no? Los rusos ahora mismo tienen muy pocas posibilidades de alzarse contra el poder. Los medios de comunicación están haciendo, los medios de comunicación independientes, que son pocos, se tuvieron que marchar con el inicio de la guerra por las leyes represoras ya brutales de censura, ¿no? Y están haciendo un periodismo excelente desde el exterior, con muchísimos problemas de financiación, etcétera. Es decir, lo siguen intentando, pero el gobierno es muchísimo más fuerte de momento. Yo creo que probablemente el tiempo traerá la solución, igual que ocurrió en España. Tuvimos una dictadura larguísima, pero al final también se acabó. Al final la biología siempre hace el trabajo que la sociedad civil a veces no es capaz.
En el libro aseguras que los rusos han aceptado la degradación de su estado y que en Rusia se toleran cosas increíbles. Ponos algún ejemplo.
¿Perdón?
Dices que en el libro aseguras que han aceptado, los rusos han aceptado la degradación de su estado y que en Rusia se toleran cosas increíbles. Digo, por ejemplo, pones el ejemplo de una pancarta en el libro, mientras que detienen a una persona por una pancarta y mientras apuntas, como ejemplo, que pasan coches a 120 por hora o 130 y no les dicen nada, ¿no? Sí. Es decir, que hay un según qué manifestación, según qué parámetro, pues a uno se le detiene y según qué otro parámetro no. Es un poco
aleatorio.
Rusia
es un país, y no quiero simplificarlo demasiado, ¿no? Pero donde he visto pocas veces a la policía ayudar a las viejecitas a cruzar la calle, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo gráfico. Yeah. La policía fundamentalmente está diseñada para vigilar al ciudadano. Y lo vigila bastante bien. Eso tiene algunos efectos positivos y el resultado es que, por ejemplo, Moscú y San Petersburgo y otras ciudades son ciudades muy seguras. Y eso es cierto. Más seguras que Madrid, más seguras que Barcelona. Pero sí que es cierto que las fuerzas del orden, que son inmensas aquí, los servicios de seguridad, que tienen todo el tiempo del mundo para investigar todo tipo de cosas, hasta las más peregrinas, están más bien pensadas para defender al gobierno de los ciudadanos, no para defender a unos ciudadanos de otros. Por eso, aunque pensamos en Rusia como un país muy represivo, que lo es, las personas que estén dispuestas a alucinarse y a pensar que en Rusia hay bastante libertad, incluso más que en países europeos, pues tienen un asidero para esas ideas absurdas, porque, por ejemplo, pues en Rusia puedes, como decía, pues puedes pasar con el coche a 1000 por hora por una avenida principal de Moscú un viernes por la noche y ves que la policía está parada y que no se le ocurre ir detrás de esa persona. La policía está mucho más atenta a alguien que saque en algún momento una pancarta o intente escribir algo en la pared, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para las personas que, como muchísimos rusos, concibieron la libertad de una manera un tanto soberbia e insolente como algo meramente privado, es decir, la libertad es que yo pueda ir a donde yo quiera, que yo pueda comprar lo que yo quiera, que yo pueda escribir y votar por quien yo quiera, ¿no? Pero sin pararse a pensar que aunque tú puedes leer lo que tú quieras, no es posible escribir cualquier cosa, con lo cual tú tampoco puedes leer cualquier cosa. Aunque es posible votar a quien quieras, no todo el mundo puede presentarse, con lo cual en realidad tú no puedes votar a quien quieras, ¿no? Entonces es un punto de vista de libertad muy desde nivel usuario, un punto de vista privado y unipersonal de la libertad. Y este tipo de ejemplos los que intento poner, no se concibió la libertad como algo general, como una cadena de frío, ¿no?, que protege todos los alimentos, no solo los que tienes en casa, sino también los que van viniendo hacia tu casa, ¿no? Y eso no se entendió y ahora se pagan los efectos.
Estem parlant amb el Xavier Golàs, Putinistán, ens està presentant aquest llibre, Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. Eso que nos has explicado ahora encajaría en lo que tú defines en una dictadura posmoderna, ¿no?
Es una dictadura posmoderna, es una dictadura eficaz, es una dictadura muchas veces sofisticada. Cada vez que la gente me dice, ¿pero por qué hace Putin eso si en realidad no es necesario? No, yo siempre digo, bueno, a mí también parecen absurdas muchas cosas que hace Putin, pero por favor, no le hagamos un democracy explaining a Putin. Es decir, no le expliquemos a Putin cómo perpetuarse en el poder ni le digamos esto no es necesario porque él nos ha demostrado que sabe mejor que nadie cómo hacerlo. Es decir, esas cosas que hace, tenemos que quitarnos el sombrero y desde luego rebelarnos ante ellas, pero reconocer que cada vez que toma una decisión, aunque nosotros al principio no la entendamos, digamos que tiene buenos galones para que lo consideremos una persona que sabe lo que es necesario y lo que no es necesario para prolongarse en el poder, para seguir en el poder.
Uh-huh. En 2022, el putinismo edificó el manicomio Z, lo explicas en el libro, lo hizo a toda prisa, para que la gente no entienda gran cosa de lo que está pasando y que no se fíe de nada. ¿Cómo funciona exactamente este manicomio?
El manicomio Z surge de repente, se improvisa y surge cuando de repente se produce un ataque contra Ucrania que el gobierno llevaba meses negando, ¿no? Entonces de repente hay que meter la reversa y explicar por qué aquello que se decía que era absurdo, que no iba a suceder, resulta que era algo que era inevitable, que Occidente nos ha obligado a hacerlo. Entonces el manicomio Z lo que hace es construir diversas salas. Una sala para radicalizar, básicamente las tertulias de las principales cadenas de televisión que están emitiendo mensajes belicistas y xenófobos durante horas cada día, ¿no? Yo he hecho el experimento, he estado 4 horas viendo uno de esos canales y tengo que reconocer que después de estar 4 horas sí que notaba que empezaba a crecer en mí la idea de que había que atacar algún país. No sé si Ucrania, ¿no? Pero algo también
empecé a contemplar que algún país... Sí que tiene fuerza, ¿eh?
Que antes de que yo me fuese a dormir, a algún país había que atacar. No se me ocurría cuál, pero algo había. Yo no me podía acostar sin soltar alguna bomba por ahí, ¿no? Sin disparar algún misil. Entonces, es un lavado de cerebro continuo, pero no es un lavado de cerebro obligatorio. Por eso digo que es una dictadura sofisticada. Rusia no es la dictadura que nosotros fuimos, no es el franquismo. Rusia es la dictadura que nosotros podemos ser. Es la dictadura que nos está esperando si no cuidamos la democracia. No es el fascismo, no es el franquismo burdo, tradicionalista, católico. No, es otra cosa.
Pero
¿no?
Sí que dices, sí que dices en el libro que en Rusia el régimen se ha metido más en la casa de los rusos que en la España del franquismo. Eso sí, es que lo dices. Probablemente
porque el franquismo fue una dictadura que creó su propia... como todas las dictaduras hacen, ¿no? Creó su propia policía y sus servicios de represión, ¿no? Pero es al contrario, estos son unos servicios secretos de represión eternos que crearon su propia dictadura. Entonces, si hay algo que funciona bien, o sea, lo que ya estaba antes, el dinosaurio que ya estaba allí, era precisamente el KGB, que ahora se llama FSB. Siempre estuvieron allí. Ellos siempre tuvieron toda la información sobre lo que pasaba fuera. Fueron los primeros en entender cómo funcionaba, los primeros soviéticos en entender cómo funcionaba el capitalismo y la democracia occidental, fueron los espías del KGB, como Vladimir Putin, que estuvieron destinados fuera. Y durante esos años, durante los últimos años de la URSS, el KGB ya sabe cómo funciona todo. Y ya se está preparando para un eventual... Por eso esa es la casta que al final... ha heredado el poder y se lo ha quedado y no lo va a soltar. Y el manicomio Z, respondiendo rápidamente a lo que decíais, ¿sí? A lo que me preguntabais, crea una sala para la radicalización. No es obligatoria. Te puedes radicalizar y convertirte en un auténtico ruso fascista que quiere destruir Ucrania. Pero si quieres, puedes ignorar la realidad. Porque también emite mensajes tan contradictorios y tan burdos y tan... cutres, es decir, dice bueno que Rusia está amenazada por la OTAN, la homosexualidad y los nazis, ¿no? O sea, como todo a la vez. Que crea desafección en muchísima gente. En muchísima gente que realmente no quiere ver los medios de comunicación y no quiere saber lo que está pasando. Y el manicomio Z bendice eso. Dice, no, tenemos otra sala para la gente como vosotros. Y hay una tercera sala, bueno, hay muchas salas, ¿no? Pero otra es para la gente que lo ve todo, que lo entiende todo, que sabe lo que está pasando, que aunque está todo prohibido, se mete en Telegram y ve los edificios en Ucrania destruidos, ¿no? Y a esa gente que quiere hacer algo, a esa gente lo que hay que hacer es asustarla, ¿no? Entonces, entre los asustados, entre los indiferentes y los radicalizados, el manicomio Z es un manicomio inmenso donde nadie sabe qué hacer.
Déu-n'hi-do. Este libro está repleto de anécdotas personales de Putin que nos sirven un poco para entender todo esto que estás explicando, ¿no? Conocer al personaje para entender lo que está pasando en Rusia. La verdad es que son historias muy recomendables, pero hay una que nos ha llamado la atención en concreto, que es que tú has coincidido con Putin en varias ocasiones. Y la primera de ellas te llamó mucho la atención la manera imperial como se quitaba y se ponía el abrigo, ¿no? ¿Por qué te impactó tanto?
Pues sí, fue. Yo llegué en 2012 y la primera vez que vi a Putin fue también en los últimos meses, yo creo, de 2012. Y recuerdo que me dijeron: te va a impresionar cómo se. Te va a impresionar lo del abrigo, ¿no? Y era en el hall de un hotel, tampoco fue algo preparado, ¿no? Pero estaba yo casualmente allí cubriendo una. Creo que fue una cumbre sobre los Juegos Olímpicos y apareció Putin y lo que hizo fue, en aquel momento, ponerse el abrigo, pero como se pondría el abrigo un personaje de un juego de ordenador, que va saltando de pantalla en pantalla y de repente cae encima de un abrigo, de repente el abrigo aparece que lo tiene puesto, ¿no? Pues tipo Mario Bros, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Es decir, Putin simplemente separó los brazos y apareció un señor de la nada. De la nada, sin boom, sin nube de humo, pero parecido, ¿no? De la nada. Y le puso el abrigo a una velocidad más rápida que de lo que vuelan los fotones, ¿no? Pues ese es el abrigo imperial. Y es un gesto anecdótico y le he visto quitarse y ponerse el abrigo varias veces, no muchas veces, sí. ¿No? Pero varias veces y también se lo quita que desaparece, ¿no? Y más allá de ese gesto pintoresco, en aquel momento yo tendría que haberme dado cuenta de que una persona que se pone y se quita el abrigo de esa manera tan imperial es una persona que no está lista para reincorporarse en la vida civil como se ha podido reincorporar, pues, no sé, Artur Mas, Jordi Pujol, Zapatero o Felipe González, ¿no? De ahí no se vuelve. Es decir, un hombre que se quita y se pone el abrigo así va a morirse con las botas puestas.
Nos hemos comprometido con Xavier Golas de acabar hay 35 y 35 exactos, lo dejamos marchar. Xavier, enhorabuena por el libro y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, muy interesante hablar siempre aquí y espero que lo volvamos a hacer pronto.
Muy interesante escucharte y explicarnos todas estas cuestiones en este libro muy recomendable, Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado de la esfera de los libros. Xavier Golas, muchísimas gracias.
Adéu, gràcies.
Un saludo, adéu-siau, gràcies. Fem una pausa i tot seguit de Moscou ens n'anem a Londres. Ara expliquem el perquè.
Versió RAC 1.
Connecta't a la sessió informativa online de la Salle Campus Barcelona del 18 al 21 de març i descobreix els graus en ADE, Arquitectura, Arts Digitals, Animació, Enginyeria STIC i de Salut, Informàtica, Filosofia Política i Economia i el nou grau en Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte Cinta de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tot seguit viatgem de Rússia, com dèiem, a Londres, amb el Marc Serra, però abans hem de parlar de legalitats.
Sí, de legalitats, que és un número que marca moltíssima gent perquè els seus advocats ajuden a resoldre tots els assumptes legals del dia a dia. I, per tant, no pots parar de trucar. Un dia ajuden a reclamar una factura, un altre redactant un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals... si voleu ser de Legalitas, heu de trucar al 900 100 608, i d'aquesta manera podreu sentir el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu.
A manca de notícies oficials, intens cap de setmana d'especulacions al voltant de la desaparició de la princesa de Gales. Amb dos nous fronts oberts damunt la taula, una suposada notícia que la BBC hauria de comunicar de manera imminent, i el diari The Sun, que afirma que no hi ha cas perquè la princesa de Gales ha passat el cap de setmana visitant una jardineria. El que sí que se sap és que ara mateix el nom de Kate Middleton és el nom més buscat a Google arreu del món. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. És difícil saber en quin punt estem. De moment la princesa continua desapareguda, però el que acabem d'explicar és el món al revés. Precisament The Sun és un diari sensacionalista. Aquí sembla que convindria alimentar tots aquests rumors, però ha fet justament el contrari, explicar que s'ha vist a Kate Middleton a la zona de Adelaide Cottage per visitar una tenda agrícola i, segons testimonis que cita el diari...
Garden, allò que se'n diu un garden.
Exacte, el que hi ha sempre als afores de les grans ciutats, doncs allò. I la gent que l'ha vist, que aquest és un altre enigma que ara comentarem, diuen que se l'ha vist en plena forma. El que no s'entén molt bé és que si és una de les persones més buscades del planeta, per què no hi ha fotografies d'aquesta visita al Garden?
Quan
perquè
tothom,
el diari de Sun, ara ho explicarem, ha posat a la portada una fotografia que és de fa un temps. De moment, de la princesa amb un gerro i un cactus, no hi ha fotografia.
Sortint del Garden amb no hi ha, les poncetes, no l'hem vist.
Actualitzarem el tema perquè hi ha algunes fonts... que estan parlant sobre aquesta qüestió i que s'estan identificant com a periodistes de la BBC, i es veu que no seria ben bé el càrrec que tenen, però com que hi ha tanta especulació, ens estem menjant notícies que en realitat no ho són. Nosaltres ho farem amb una persona que sí que treballa a la BBC i també treballa per RAC1, que és el Sergi Forcada. Sergi, bona tarda.
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos, Sergi. De fet, s'acompanya la nostra companya de la secció de Societat de RAC1, la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
Bona tarda.
Acabada de tornar de Londres.
Home,
i aquí veureu...
ella sí que l'ha vist.
Sí, sí. I aquí veureu les xarxes
fotos,
socials...
li ha fet fotos.
Que és, ets la informadora de Quim Monzó.
Sí.
No sé
sí,
quina fixació sí, sí, té el Quim Monzó en què li expliquis les històries de la...
Bé, li agrada seguir l'actualitat de la monarquia britànica i llavors compartim opinió... i compartim dades.
Saps? I compartiu teoria de la conspiració, potser també?
Jo crec que sí.
Ara l'explicarem.
Ah, teniu teoria, o sigui, hi ha teoria sí, per sí. Marc Poyato i Quim Monzó?
Sí.
Carai.
Mare. Sabia que per Marc Poyato, per Quim Monzó, ara ho acabem de
jo crec que està força d'acord amb la meva teoria.
Va. No, és que el Monzó és més de teories de la conspiració que de la versió oficial, eh? Expliquem què s'està comentant. Jo no vull posar en un compromís al Sergi, però hem de vigilar amb les fonts, no, Sergi?
Sí, sí, a veure, clar, és que amb tot aquest tema ja fa tants dies que en parlem que hi ha
tot tipus de conspiració. Mira, només fa uns minuts, l'última cosa, acaba d'arribar l'Obama a Downing Street, ja hi ha qui a Twitter diu, ui, igual l'Obama amb la visita a Downing Street té alguna cosa a veure amb això. Ah. Bé, aquí cadascú diu la seva i embolica que fa fort. Vull dir, el que sabem és el que sabíem, diguem-ne,
no digui que és morta, mesos. No és morta. És morta. No, no, és, no, si no és morta.
Si ha arribat l'Obama és perquè ja es preparen...
No, és que precisament la teoria de conspiració va per aquí, però no és això. Ah. Digues, Sergi, perdona.
No, jo dic, el que sabem del cert és el mateix que sabíem fa dos mesos, és a dir, que hi ha hagut aquesta operació, aquesta cirurgia, i ja ens van dir que ens hauríem d'esperar fins després de Setmana Santa. És a dir, és que clar, aquí tots volem més, però és que si ens remetem al comunicat inicial, és el que era. Era que estaria de baixa i que més endavant de Setmana Santa ja la tornaríem a veure.
El que ha semblat
moment,
fins i tot...
doncs, s'està complint.
Exacte. El que ha semblat fins i tot oficial, per això tenim aquí una persona que treballa per la BBC, que ets tu, és que la BBC, això és molt gros, hi ha diverses qüestions. Ai. Primer, que tindríeu la imatge corporativa de la BBC en negre,
ep,
és a dir, allò que es veu a Instagram o a Twitter, a les xarxes socials de la BBC, estaria en negre com Jesus. Quan s'està de dol perquè hi ha un mort a la família
bueno,
reial.
Com va passar amb la reina Isabel II.
Exacte, que i més recordeu que els presentadors van canviar de vestuari
i tant,
també.
Tots
van vestir tots de negre.
Sí.
Això, Sergi, és a dir, tu has anat allà a la BBC, sí. Cuenta, Abrir, Sessions...
Sí. I has vist tot de burres entrant amb trajes negres. No.
I heu canviat el color de la xarxa o això també és mentida?
Clar, vull dir, a veure, per parlar en nom de la BBC hauríeu d'agafar algun portaveu de la BBC, sí. Això per començar.
Però tu veus igual, no, Instagram?
Sí que el logo de la BBC sí. És el que
val.
És negre amb les lletres blanques.
Val.
Per tant, aquí no ha canviat res.
Val, que això sempre ha sigut igual, eh? Ara que la gent ho vegi sí. Negre no vol dir que hi ha hagut un canvi. Val. El segon tema, que aquest sí que fregava l'oficialitat, és que vosaltres... i t'ho dic com si tu manessis sí, a la BBC, sí, però vosaltres esteu a l'espera d'emetre un comunicat,
ara.
I això que estic dient s'ha publicat arreu del món, també s'ha publicat aquí a Espanya, a punt d'emetre un comunicat que vindria del Palau de Kensington, de la família reial, relacionat amb tot aquest tema. Tu tens, circula per la redacció, un paper, un paperot... que ha arribat en fax o burofax no, o no sé com ho fan.
Això és rumors. Bueno, gent que enraona pels passadors.
Sergi, tu això que estàs explicant, jo no ho he inventat.
No, és cert que hi ha un rumor, que hi ha gent a Twitter que en parla, però, insisteixo, és una de les moltes teories que corre. Normalment la Casa Reial no funciona d'aquesta manera. És a dir, mai et dirien en 72 hores es farà un comunicat. Per tant, això d'entrada ja doncs, sembla que normalment no és la manera de procedir. A hores d'ara, doncs, sembla que això no ha passat, perquè fins i tot si mireu les hores, no, ja fa masses dies que se'n parla d'això. Per tant, aquest suposat comunicat ja hauria d'haver arribat. Per tant, una cosa més que és, bueno, un comentari més d'aquests que surten per les xarxes i que de moment no s'ha complert.
Doncs això que estem comentant ara ho han publicat de diaris molt seriosos, sí. Sense sortir de la BBC, també el The Times ha publicat que el personal informatiu especialista en la família real, que no sé si ets tu, crec que no sé si estàs destinat a la família real, val, està en situació d'alerta. És a dir, que hi ha corredisses per la BBC...
Tu ho veus, això, hi ha gent corrents per procedir...
Per això li pregunto en el Sergi si també és veritat o també són rumors que s'ha activat tot un pla relacionat amb la família reial. No sé si tu has vist alguna cosa.
O sigui, no, tampoc. Ja et dic, però és que a més, amb aquests temes la BBC sempre és molt curosa, només parla a través de persones doncs, que tenen aquesta funció de fer de portaveu, per tant, per això jo insisteixo en aquest missatge, tant amb això com amb moltes altres coses. Tot el que es comenta a les xarxes, que pugui ser en un futurible veritat o no, és una altra història. Però a hores d'ara jo aniria molt en compte i em remetria només a les fonts oficials sobre aquest tema.
Parlant de mitjans que publiquen coses, que ja no són rumors, sinó que són mitjans que ho posen a la portada, estàvem parlant de la jardineria. Aquí quin embolic sí. Hi ha hagut? O sigui, ha anat a la jardineria, no hi ha anat, què s'ha comprat, s'ha vist, no s'ha vist?
Un sac de terra.
Sí, a veure, ells, tant els prínceps de Gales viuen a Adelaide Cottage, que això està a Windsor, i doncs en una sortida de cap de setmana o d'unes hores de cap de setmana es diu que podrien haver anat això, el que comentava abans, en un garden. El que estrany aquí, i aquí sí que us dono la raó, és el tema de les fotos, no? De dir, ostres, una persona que tothom l'està buscant i que no hi hagi fotos, doncs és una mica estrany. Clar, tampoc no sabem si és que abans de que hi anessin ells, doncs van anar-hi personal de seguretat, parlar amb la gent i, jo que sé, potser fer fora la gent que hi havia i parlar amb el personal i dir que no hi hagi fotos, però sí que el que es publica avui doncs és això, no? Doncs que haurien anat en aquest Garden, que és un lloc on haurien anat altres vegades.
Però per aquest tant, Garden, és un lloc públic, és a dir, no
sí, 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 no és un lloc públic, per això també, a més tenim, hi ha fotos similars que no eren les d'aquest cap de setmana, però són d'una activitat que podrien haver fet doncs, en el passat. I el que es comenta, o el que deia el diari de Sant, és això, doncs, que la gent que sí que els va poder veure, doncs que en el cas d'ella que estava bé. Però sí que la qüestió està aquí amb el tema de les fotos, no? Com és que no hi ha fotos sobre aquesta sortida?
Però si hi ha fotos de tot, vull dir.
Sí, a més, per molt que et diguin, ho tanquem, perquè ara ve la família real, sí. Si és la dona més buscada al món, sempre hi ha algun telèfon que s'escapa.
I després els treballadors del Garden que tothom és boca moll al màxim, bé, si no explicaria alguna cosa.
Bueno, els testimonis sí que han parlat, que han dit que se la veia bé.
Que ara... se la veia estupendament.
Sí, només han dit això. Parlant de coses més serioses, Sergi, és a dir, aquí, deixant a banda el tema de xafarderia, la política comunicativa, què s'explica a Londres? Perquè, clar, aquí moltes vegades hem dit tu publica la foto original i tot aquest lío s'acaba, no?
Sí.
Què es diu? Hi ha crítiques sobre la política comunicativa o no?
Aquí, sobretot amb el tema de la foto de la setmana passada, no? De la foto que estava retocada, no? Que el que havia d'ajudar a ser una foto en què doncs, se la veia amb ella, amb els seus fills, etc., doncs va a contribuir a totes aquestes teories de la conspiració. Sí que hi ha la sensació que podrien haver estat una mica més transparents, perquè, per exemple, no? Doncs es parla d'una cirurgia abdominal, però no es diu una mica més, doncs, en concret, què és el que se li ha fet. Que és també el que es comenta una mica amb el rei, no? De, ostres, està bé de que hagin explicat doncs que està rebent tractament per càncer, però en cap moment s'ha dit, per exemple, quin tipus de càncer, no? Llavors és allò de que fins a quin punt han de ser transparents, no? Perquè hi ha algú que diu que hauria de dir, que potser diu, ostres, mira, és que jo no sé ni per què ens ho expliquen tot això, potser és la seva privacitat i hi tenen dret. Però clar, no? S'han quedat com una mica mitges, sí que diuen algunes coses, però no acaben d'explicar-ho tot, i aquí evidentment voldria més.
Bé, és el que dèiem amb la Mar, no? Que hi ha un contrast entre la informació que es dona sobre el rei, que hi ha una fotografia entrant a l'hospital, o sigui, més explícit no pot ser.
Però és el rei.
Clar, sí, sí.
El rei sí que no té aquesta privacitat, potser, que té aquesta noia.
Bueno, tu acabes d'arribar
de... Formen part de la família reial, no?
Acabes d'arribar de Londres, què diu la gent?
Notícies fresques.
Notícies fresques, a veure, és cert, i jo crec que el Sergi estarà d'acord, amb que allà es respecta tant la monarquia, que allà la gent jo crec que està preocupada pel que li passa a Kate Middleton. No és com aquí...
Més que xafardera, està preocupada.
Clar, nosaltres aquí hi ha els rumors, ens dediquem també, ja ens agrada alimentar-los, explicar les teories...
No és morta, no és morta.
Deixa la de la notícia.
Som molt de salsa rosa, de la premsa del cor, i jo crec que la figura d'aquest Middleton és molt important, i de tota la família reial, és molt important a Anglaterra. Llavors, allà, el que trobes és que passejant pel carrer, o sobretot quan vas a visitar palaus i tots els edificis relacionats amb la monarquia, comentaris però comentaris dels turistes, més que dels anglesos. Els anglesos, no, jo no m'he trobat amb ningú que comenti aquesta jugada, no? Però pel fet que jo crec que amb ells els suposa més un respecte i no entren en el joc.
Avui hem posat un nom damunt de la taula, prepareu-vos que aquest l'heu de recordar, és apassionant aquesta branca que ara ens explica la Mar, que és David Cholmondeley.
Cholmondeley?
Cholmondeley.
Jo diria que és David Cholmondeley, alguna cosa així.
Qui és aquest senyor que avui és el protagonista del serial del dia?
Aquest senyor és el marit de Lady Rose, Rose Hanbury. I qui és Rose Hanbury?
Aquesta sí que la teniu ubicada?
No.
No, presumptament l'amant.
L'amant.
El príncep Guillem.
Estem parlant de...
Estaríem parlant...
El marit de l'amant.
Del marit de l'amant. Lady Rose i David Cholmondeley, que són marquesos tots dos, tenen una diferència d'edat. Es porten 20 i pico anys de diferència. Es van casar, ella està molt vinculada a tot el tema de la societat britànica, perquè de fet la seva àvia havia participat en totes les cerimònies de la reina Elisabet. Bé. I ell buscava una dona molt vinculada en aquest món de la societat britànica i de l'aristocràcia britànica. I de fet, quan es va proposar aquest matrimoni, que va ser el 2009, els seus amics, l'entorn del David Cholmondeley, ja van dir, ui, aquí no. Sospitem Sospitem perquè aquest home no ens quadra que es casi amb una noia, però que a més què? És una noia model.
Però per què no?
Ai, per què? Perquè no, o sigui, tenen els mateixos gustos, diguéssim, sexuals.
Com?
Bé, com? O sigui, les sospites és perquè els amics veien que hi havia alguna cosa que no, clar, que no encaixava.
Clar. Però què passa?
Que això passa en moltes ocasions.
Els matrimonis.
Que quan un amic o un conegut que tu tens es casa amb una persona del sexe contrari i saps que serà difícil que encaixi, doncs sí que genera una perplexitat per part de l'entorn, que crec que és el cas en el que estem. No?
És el cas, però clar, aquest senyor és marquès. Els marquesos que necessiten llinatge?
Esclar.
Clar, descendència?
Esclar.
Clar. Llavors, han tingut tres fills.
Per tant, l'amant i ell han tingut tres fills.
Sí.
Val. No, l'amant no.
L'amant,
no,
el marit. La suposada amant de la
William. Aquest senyor han tingut tres fills.
No, la Lady Rose.
Lady Rose i el marquès.
Sí, el marquès.
Han tingut tres fills. La suposada amant i el marquès.
La feina està feta.
Ell ha complert.
Feina feta.
Però el marquès continua la seva vida paral·lela.
Paral·lela.
Per això ella s'ha hagut de buscar una altra vida paral·lela.
Quina meravella. Clar. I quina vida paral·lela s'ha buscat ella?
Aquí. No és qualsevol
persona. Ella o ell? Què has preguntat?
Ella. No. He dit ella. No, ell, el marquès, dius que té una vida paral·lela. Sí, i aleshores tu dius i ella s'ha tingut que buscar una vida paral·lela.
Bueno,
doncs... Que aquí ve la teoria de la conspiració.
Aquí entra Guillem.
Exacte.
Aquí entra Guillem. Ella era amiga de Kate Middleton. Eren molt amigues. I des del 2019, quan van començar els rumors de que aquí hi havia marro, ella va deixar de parlar-li. La Kate Middleton a la Lady Rose. Vull dir, ara ja no tenien tan bona relació. Però també us vull parlar del suposat de la parella... No, suposada no, parella del marquès, val? Perquè està relacionat... Ai. I ara...
Quan no, els seus amics van dir que no encaixaven, ara la mare ens explicarà per què realment els amics creien que no encaixaven.
I ara veureu, perquè té vinculacions amb Catalunya, aquest senyor.
Com?
Sí. Sí.
Un altre home.
Silenci. Sí.
Es tracta del fotògraf francès François-Marie Vanier, que tenen una casa, comparteixen casa a París des dels anys 80 amb aquest senyor.
Ells dos, val? Comparteixen
ells
casa.
Dos. Ells dos. Ell, François-Marie Vanier, no té un llinatge, no és marquès, no té títol, no és aristòcrata, però sempre s'ha volgut envoltar de gent rica. De fet, se'l coneix perquè va intentar estafar, imagina't, a la hereva de L'Oréal Paris, la Lilian Bettencourt.
Ah, sí?
Ah, sí.
En vam parlar d'un documental
sí,
amb la Mònica Planes.
Sí,
ell era l'estafador.
Ell era l'estafador perquè li volia estafar.
Una sèrie de... No em diràs que està amb ell?
Està amb ell, el David.
Amb el que volia estafar la Bettencourt, que la família estava, que van posar-li play...
Exacte, doncs està amb aquest fotògraf. I aquest fotògraf, atenció, perquè tenia una...
Per la gent que no ho sàpiga, va haver-hi una estafa que estava basada en el tema de les pintures que ella tenia, no?
Sí, doncs aquí.
Els diners que ell li va voler treure, perquè l'hereva de L'Oréal tenia molta pasta.
El fotògraf es va fer molt amic de l'hereva de L'Oréal i aleshores la família va començar a preocupar-se.
Mira, és un documental, Toni, que es pot veure a Netflix i es titula El caso de Bettencourt, el escàndalo de la mujer más rica del mundo.
Doncs en vam parlar amb la Plana.
L'home està amb el marquès.
I aquest home, el que va estafar la Bettencourt, el fotògraf, es va envoltar de gent, clar, li agradava molt la pintura i la pintura famosa. Bé, qui diríeu que era el seu amic català? Fa anys, eh? Però era el seu amic català. I eren molt amics.
Ángel Pavlovsky.
No.
Però estem parlant de fa uns quants anys.
Fa uns quants anys.
Pintor.
Dalí. Aquí.
Dalí.
Hosti,
aquest senyor era amic de Salvador Dalí.
Dalí.
Pues sí que hem anat per allà lluny, no?
Però,
sí.
Dalí Randa.
O sigui, amic de Dalí.
Amic de Dalí.
Per tant, perdoneu, superben posicionat. És a dir, és un home que es va saber moure la mar de bé. I és la parella actual...
del marquès David Cholmondeley, que és el marit de la suposada amant de William. Per tant, aquest senyor té una vida que paral·lela. No té res a, paral·lela, que no té res a veure.
Però per què han fet cap amb aquests ara? No hi acabo de...
Home, li estàs explicant...
Per explicar tota la història.
Perquè, però ella és viva o és morta? Aquesta és la qüestió.
Qui? Ella és viva.
Ella és viva.
Ella és viva. I aquí tenim una història paral·lela. És a dir, el resum seria que vam viure la història del Carles III, el rei, amb la Camilla Parker Bowles i amb la Lady Di, vale, que li va posar les banyes i finalment es va quedar amb la lletja, que és la Camila, és per entendre'ns.
Bueno, però ell encantat, sí, sí.
Ell encantat.
Sí, ell de gust.
I és més, quan li ha arribat el moment de fer de reina, se'n va a caçar perdius.
Exacte, a Ciutat Real, que és
important.
Que la
veig molt motivada, sí. Sí. Per fer la feina, bueno, que li pertoca.
Aquelles plomes perdius et passa a les 3 de cop. No,
aquelles plomes que porten els capells...
Sí, però va moure... O sigui, la seva d'això era estar amb Carles, amb el rei Carles, i quan ha arribat el moment, el primer que fa ja diu que s'estressa i toca el 2, que és, home... La veritat és que bastant decepcionant.
Que...
Serà que Lady Di no havia fet actes oficials? Sí. Se'n fotia un far.
Les plomes del cap han de sortir d'algun lloc,
home,
no?
Home, la perdiolada que s'ha, aquella ploma.
Total, que a la pregunta que fèieu originalment, és a dir, ella no té parella, perquè la mare ens ha explicat on és la seva parella i amb qui està i quina relació
està amb el rei. I el rei matarà a la Caterina, o farà matar la Caterina en un pont.
Això ja és la desviació de la història.
No, tant no, però sí que Kate Middleton és molt probable que el que tingui són problemes de salut mental, doncs perquè està aguantant unes banyes importants.
Jesús.
Bueno, aquestes són les teories.
Aquesta és la hipòtesi que ens ha importat des de Londres, la Mar Poyato.
I encara n'hi ha una altra, Aquesta és més recombolesca.
Ja, però aquesta, és que clar...
Que aquesta no li agrada la Mar, però li agradarà al senyor Marcelí.
A mi no m'agrada.
El que està passant ara mateix, predit fa un munt d'anys per Nostradamus.
Qui?
Que, atenció, pujarà al tron d'Anglaterra algú que mai havia esperat convertir-se en rei. Deixo clar, aquí només hi ha un nom i és el príncep
germà.
Exacte, príncep Enric.
Bueno,
però li, tocaria el fill. Li tocaria el fill d'ell, del Guillem.
Però aquí pot passar qualsevol cosa.
Sí, i tant.
Nervis.
Mira, a les 6, si vols acomiadar el Sergi Forcà.